Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí. Us informa Júlia Julvé. Acord inèdit per primera vegada a la COP28 que s'està celebrant aquests dies a Dubai en referència a l'ús de combustibles fòssils. Després d'una nit de negociacions, els representants dels gairebé 200 països que hi són presents han signat un text en què es comprometen a impulsar una transició per deixar enrere el petroli, el gas i el carbó, això de cara al 2050. Tot plegat després que la presidència de la cimera presentés un esborrany inicial que va aixecar nombroses crítiques, ja que aquest text inicialment proposava reduir l'ús de combustibles fòssils, però no feia referència explícita al fet d'abandonar-los. Els Emirats Àrabs, que ostenten, recordem-ho, la presidència de la COP28, han qualificat aquest acord d'històric que permetrà, diuen, accelerar l'acció climàtica. I pendents també aquest matí de Brussel·les, on està previst que Pedro Sánchez faci balanç de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. El president espanyol, de fet, a aquesta hora ja està compareguent. Segons consta en la llista d'oradors, Carles Puigdemont serà un dels eurodiputats que intervindrà en la discussió amb el president espanyol. Una de les principals incògnites, per tant, és si farà referència a la llei d'amnistia davant les previsibles crítiques de l'oposició sobre aquesta mesura, que ahir també, recordem-ho, va superar el primer tràmit al Congrés dels Diputats. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta compareixença que ja s'està produint a aquesta hora del president espanyol i també de l'eurodiputat Carles Puigdemont. I avancem a més qüestions. El papa Francesc revela que té preparada la seva tomba a la Basílica de Santa Maria la Major. En una entrevista amb la corresponsal mexicana de Televisa al Vaticà, Valentina Lasraqui, el Sant Pare ha explicat que es deu sobretot a la gran devoció per la Verge Salus Popoli Romani. Recordem que en aquesta basílica ja estan enterrats altres pontífecs com Pau V, Pius V o Climent III. També destaca les restes de l'arquitecte de la plaça de Sant Pere, Lorenzo Bernini. Aquest dimecres el pontífec ja ha fet el discurs habitual a l'Audiència General. I tornant a Catalunya, concretament a la Universitat Autònoma de Barcelona, força moviment aquest matí, diversos accessos ja es troben tallats a primera hora d'aquest matí, a les 6, tant per carretera com també per l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, que connecta directament amb la universitat, i també hi ha hagut aquest matí diverses barricades a les facultats, tot plegat per la vaga feminista que diversos sindicats han convocat avui per denunciar els recents casos d'assetjament sexual per part de professors en aquest centre universitari. Sofia Ginesta, portaveu de la coordinadora d'assemblees de facultats, assegura que hi ha molts més casos que de moment no han vist la llum.
Hi ha un munt de casos que estan silenciats perquè els protocols no funcionen i nosaltres en tenim la coneixença perquè s'han posat plataformes que permetien fer aquestes denúncies de manera anònima. El que passa que és molt complex perquè, com ha dit la Laura, la universitat encobreix aquests casos. Vull dir, sabem que hi ha informació de ganat i que legalment es dificulta molt que es pugui fer públic, que es pugui informar. Sabem que hi ha professors ara mateix que han comès agressions, que han comès assetjament.
La jornada d'avui es concentra únicament a la Universitat Autònoma de Barcelona, però demà s'estendrà a la resta d'universitats del territori per reclamar també complicitat per part de les institucions a l'hora de perseguir i castigar aquests casos. Ara són les 11:03. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El Barça juga avui la darrera jornada de la Champions contra l'Anvers, que és cué del seu grup, encara no ha puntuat en competició europea. Finalment han viatjat Lewandowski, Araujo i Gundogan, que havien caigut de la primera llista, una llista modificada, segons RAC1, a petició del president Laporta. El motiu seria fer pinya amb l'equip al màxim de jugadors possibles davant la mala ratxa que travessen els blaugrana. El Barça ja està classificat, no es juga massa res. Els prop de 3 milions de premi que dona la UEFA per partit guanyat i tornar les bones sensacions després del derbi amb el Girona. I la violència al futbol torna a estar sobre la taula, ho comentava a la tertúlia. L'última informació arriba des de França, on el Ministeri de l'Interior acaba d'anunciar que durant la propera jornada de Lliga hi haurà 5 partits a les quals els aficionats visitants no podran accedir ni a l'estadi ni a la ciutat per veure el seu equip. Sobre el cas turc que us hem anat explicant durant aquests dies, s'ha pronunciat Pierluigi Collina, col·legiat, ara president del Comitè d'Àrbitres de la UEFA. Ha estat molt contundent en referència a la violència al futbol. Ha dit que aquest càncer matarà el futbol i que un àrbitre no pot ser colpejat per prendre una decisió. A més, ha instat la comunitat internacional a actuar abans no sigui massa tard.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, continuem molt pendents de la Ciutat de la Justícia, on aquesta hora el president de la Generalitat, Pere Aragonès, declara com a testimoni per l'espionatge a través del mòbil amb el programari Pegasus. Ho va patir l'any 2020, quan encara no era president, sinó que era vicepresident de la Generalitat. Per tant, estarem molt pendents d'aquesta compareixença i us en donarem més detalls d'aquí una hora, tota la informació actualitzada a les 12. Mentrestant, us deixem amb la caravana i el periodista expert en esports electrònics i videojocs, Joan Cebrián, que és a l'estudi amb Joan Trias. I a partir de 11:45, no es perdin l'entrevista Ricky Arjuna i Adrià Heredia. Ells són membres del grup Xiula, que presenten nou disc.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
En fi, li hem dit que es quedés, i ell, que és un manat, s'ha quedat. Joan Cebrián, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Joan.
Canviem de terç?
Canviem de terç. Ara passem de noms que poden sonar a noms que no poden sonar tant. No està malament.
Aprendre... Molta gent segur que li sonen, també, eh?
També, és veritat.
No sou pocs, els que...
Exacte.
Els que us agrada el món
ens
del
estem
videojoc.
Fent els especialets com un adolescent. Només a mi no m'entén ningú. Això no ho ha passat ningú, però edició radiofònica no està malament.
Cuita, això en parlarem un dia, però... És a dir, farem una secció d'això, si ho trobes bé, eh? Dels estigmes del món del videojoc, que ja en portem explicats uns quants. Però el videojoc té edat?
El videojoc que ha de tenir edat. Què ha de tenir edat? O sigui, anem a veure.
Però des de fora es mira així, eh?
Què ha de tenir edat el videojoc? O sigui, tu agafes, el jugues. Si ets menor i és un joc recomanat per més 18, doncs potser l'has de jugar acompanyat pels teus pares o per un responsable que et digui «Ei, no et flipis». Mm. Però més enllà d'això, no, a veure.
On, res, eh?
En quin món estem?
Vale.
Però bueno.
Sigui com sigui, de què ens parles avui, va?
Avui, com m'he marcat la de Neymar, però de veritat, m'he quedat aquí de veritat, llavors et vull posar tu en un compromís, vale?
Val.
Però és
Vinga.
Positiu, no t'espantis. Té una pregunta bastant aleatòria.
Val.
Com creus que reaccionaries si et donessin un ondes?
Hòstia.
Posa't vermell, sisplau.
No, vermell no, cauria mort i blanc aquí mateix.
Vale.
Ja està, que t'ho dic ara. Mira, José, el tècnic, que diu que sí, amb el cap.
Bueno,
si em coneix.
Mai diguis blat, fins no sigui el saqui ben lligat. T'estic dient això perquè pràcticament a qualsevol sector tenim premis anuals per reconèixer d'alguna manera els diferents projectes o treballs existents, no?
Sí.
A nivell personal, i com es pot extrapolar moltíssimes coses de la vida, doncs jo considero que té una cara i una creu.
Val.
Així que, si et sembla bé, ara llancem una moneda i a veure què surt.
Val. No sé per on estàs anant, però tira.
Com estem a l'hora del videojoc, la nostra moneda és digital.
Vale. No? Són els sons de...
De Super Mario Bros. És de Super Mario Bros. Però resulta que ha sortit cara.
Val. Val. I això vol dir que...
Que parlarem de la part positiva dels reconeixements.
Val.
Actualment estem en una societat que critica absolutament tot. A més, ara mateix ho tenim facilíssim gràcies a les xarxes socials i que no, i als mòbils. No ens cal moure'ns del sofà per fer-ho. Amb això vull dir que no vull dir que no haguem de ser crítics.
No, això sempre.
D'acord? Això s'ha de ser sempre. Però sí que potser el temps que dediquem a assenyalar les coses dolentes també ho podem fer amb les que estan bé.
Val.
I saps qui ho fa això dins el món dels videojocs?
Qui ho fa això?
Els Game Awards, que aquest any s'han celebrat el passat 8 de desembre.
Well, now to present Game of the Year from the upcoming films Wonka and Dune Part 2, please welcome YouTuber Modded Controller 360.
Crec que el nom deixa bastant intuir què són els Game Awards, no?
Completament. Entenem que són els premis de videojocs, o sigui, no?
Així és, Joan. Els Game Awards són els premis anuals més importants de la indústria del videojoc a l'actualitat. Però, com tot, tenen una història que cal conèixer. Podríem dir que són els Oscars de la indústria dels videojocs.
Déu-n'hi-do.
Però en lloc de quedar-nos amb aquest titular que crida l'atenció, anirem a aprofunditzar una mica més. Els Game Awards van néixer el 2014 gràcies a Geoff Keighley. Aquests Oscars van ser els successors dels premis Spike, BGA i BGX, que es van fer des del 2003 fins al 2013 a un canal que es deia, casualment, Spike TV.
Val, perfecte. Tenim les dates ja. Però per què són tan importants aquests premis?
Doncs són importants perquè els Game Awards actualment s'encarreguen de donar els premis a millor videojoc de l'any, les sigles GOTY, per les que qualsevol jugador de videojocs està, per dir-ho incorrectament, que no caga. D'acord? Realment el que va fer el nostre amic Keighley va ser apropiar-se d'una cosa que ja feia, perquè ell formava part de l'equip de Spike TV. Amb els anys ha guanyat més rellevància, no pràcticament del no-res, per dir-ho d'alguna manera. Per què? Doncs, evidentment, perquè compta amb el suport de les grans empreses. Recordem, els videojocs sempre tenen propietari. La pilota té nom i cognom.
Val.
En aquest cas, Microsoft, Nintendo, Sony, Valve, Electronic Arts, etc. Un munt.
Aquests propietaris, si ho assimilo en el món del cinema, diguem-ne, que és del que jo hi entenc, serien com les grans distribuïdores?
Correcte.
És a dir, no el creador, sinó el distribuïdor del videojoc? O el
també
productor
són
del videojoc?
Sí, més que, o sigui, és, a veure com t'ho explico. Recordem que estan les grans empreses, els blockbusters,
sí,
i el cinema més d'autor, que serien en el món dels videojocs els indies, vale?
Val.
Doncs en el món dels videojocs, els que són els blockbusters, poden ser només distribuïdors o també creadors.
Val.
D'acord? Per tant, aquí agafaríem les dues cosetes.
Val.
I saps que premia concretament?
Digue'm.
Doncs, a veure, ja t'ho he dit, premien el millor videojoc,
sí,
però no només això, també diferents aspectes tècnics. També es donen reconeixements als millors jugadors de videojocs, o sigui que els esports electrònics també tenen un petit espai i també hi ha moltíssims apartats a nivell, per exemple, d'actors. Perquè hi ha molts videojocs que es recolzen en els actors,
sí,
que es posen els tratges aquests que van amb llumines LED.
O que parlen bé, o
exactament, sí, 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 per recrear una animació. Però com tot això et pot sonar estrany de primeres, què et sembla si et canto els guanyadors d'aquest any?
Vinga, va.
Moltíssima atenció, que hi ha moltes seccions, és una llista molt llarga, per tant, l'hem reduït, només us porto les que considero més importants, i a partir d'aquí, si a algú no li agrada, ens ho pot fer saber.
Vinga.
Que també està bé,
sí,
és el que dèiem abans. Està bé ser crítics. D'acord? Primer, millor videojoc de l'any, el famós GOTY, Baldur's Gate 3. Millor direcció, Alan Wake 2. Millor narrativa, Alan Wake 2, millor direcció artística, Alan Wake 2.
T'ho has currat, eh?
M'ho he currat moltíssim, has vist? O sigui, això és una marca de la casa, no? Si podem fer dues coses a la vegada, les fem.
Val.
I millor banda sonora, i atenció perquè aquest sí que ens pot sonar una mica més, Final Fantasy VII.
Home, sí.
Primeres impressions?
Que menys el Final Fantasy, tot en queda molt lluny, no sé què estàs parlant.
Doncs anem a posar llum a la foscor, com diria en Carles Porta.
The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god.
The Absolute is more dangerous than you can possibly conceive.
It threatens
all who live. Això que estem escoltant és el millor videojoc de l'any, Baldur's Gate 3.
Val, i en què consisteix aquest videojoc?
Doncs Baldur's Gate és una saga creada per BioWare i és un videojoc RPG, és a dir, de rol. No té cap misteri. En el primer videojoc ens posem a la pell d'un orfe criat en un poble amb una amiga, Limoen, sota el càrrec d'un mag molt savi que es diu Gorion. Ell mor i tu a partir d'aquí t'espaviles.
Val.
El primer títol es va publicar el 1998.
De seguida ens en parles més abans, però dudo, pregunto, que dic sempre, què diferencia un joc de rol com aquest que ara ens estaves explicant? Clar, que quan tu m'ho estaves explicant, a mi em venia al cap, jo que no en sé, un dels tipus de videojoc que més m'agraden, que abans, no sé si ara, en dèiem aventura gràfica.
Aventura gràfica. Tinc una resposta per tu, però és més tard.
Val.
Ara m'entendràs.
Val, val, val.
D'acord? Perquè tu de l'aventura gràfica parles del que feies a la vida reial o estàs parlant de videojocs de només de l'apartat gràfic?
No, parlava de... Tu fas un personatge, eres un personatge i seguies tota la seva historieta.
Vale. Segueix aquest apartat.
Val. Vale?
Segueix aquest transcurs, d'acord? Però això que... Queda't amb això perquè és molt important de cara al futur. Vale?
Val.
Ara t'ho explicaré per què.
Mhm.
Abans d'explicar el per què Baldur's Gate és tan important, anem a seguir. Tenim l'1, ara necessitem el 2.
Uh-huh.
És lògic. Després de 2 anys, del 1998, s'estrena el Baldur's Gate 2.
Val.
Després dels aconteixements del primer videojoc, et despertes atrapat. Et segresta un altre mag, que es diu John Irenicus.
Uh-huh.
Ets amb la teva amiga de l'ànima, Limoen, però resulta que quan intentes escapar, a ella la traven. Per tant, tu has de rescatar-la i descobrir què en volia aquest mag.
Uh-huh.
D'acord? I finalment el tercer, el d'aquest 2023... Ja podem apreciar la diferència d'anys, 2000-2023.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Doncs Baldur's Gate 3, no cal explicar gaire cosa per no fer spoiler, perquè del passat, si no l'heu jugat, doncs és lògic. Si a mi em diuen un spoiler del Titanic ara mateix, jo no m'enfadaré. Però si em fessin un Titanic 2
clar,
a 2024, doncs sí que m'enfadaria. Per tant, anem a ser una mica justos, d'acord?
Val.
Spoiler del 2. Has vençut en John Irenicus.
Uh-huh.
Però aquí l'aventura gira al voltant d'enfrontar-te als teus germans, d'acord?
Uh-huh.
Per obtenir el tron del teu pare, que es diu Enval. I qui és Enval? El déu de l'assassinat.
Aviam, tot això que acabes d'explicar és complexa, però és interessant a la vegada. Això sí, nova pregunta al canto. Tenint en ment la breu llista de guanyadors que m'has comentat abans... Alan Wake 2, que és el que m'has dit que tenia 3 premis, direcció,
correcte,
narrativa i direcció, té més premis de primeres que Baldur's Gate 3. Llavors, per què Baldur's Gate té el premi a millor videojoc de l'any? És com si em diguessis... abans em deies Titanic, És com si em diguessis... Titanic no ha guanyat cap Oscar, que se'ls han dut tots una altra pel·lícula, però guanya la millor pel·lícula de l'any.
És exactament així... Però t'explicaré un perquè. Te'n recordes abans que m'has preguntat l'aventura gràfica, de
sí,
tu ets un personatge de rol i segueixes la seva història?
Uh-huh.
Doncs tu, tot concepte que tenies d'una història del rol uniforme, treu-te'l del cap, amb el Baldur's Gate 3. Doncs per què? Perquè més enllà de tenir un gran nivell de direcció, de narrativa i de l'apartat artístic,
uh-huh,
o sigui, la cosa de Baldur's Gate 3 és que és el videojoc de rol que més s'assembla a un joc de rol de veritat.
Val.
D'acord? Recordem els diferents conceptes de l'experiència cultural. Literatura, la imaginem.
Uh-huh.
Cinema, el veiem, com el teatre.
Sí.
Videojocs, ens submergim i vivim l'experiència. Sentim que nosaltres mateixos som els protagonistes. Per tant, què fa Baldur's Gate 3 que és una autèntica barbaritat? Doncs que cadascuna de les teves decisions té una conseqüència i una derivació de les missions completament diferent. No estem parlant de només al final de tens una opció A, B, C, sinó de tot el videojoc. Per tant, en funció del que escullis, et converteixes en el nou déu de l'assassinat o no.
Per tant, és una autèntica bogeria fer una cosa així.
Clar, i, o sigui, és una bogeria, és molt important, perquè tu em deies abans l'aventura gràfica de només un recorregut.
Clar.
Aquí no és que estiguem parlant de tens diverses opcions, és que aquí, des del primer moment,
uh-huh,
estàs com a la vida reial, que per això és el rol. O sigui, tota acció té una conseqüència.
És el Black Mirror dels videojocs, això ja.
Això com una mica com si fos filosofia estoica.
Exacte.
D'acord? Però espera't, perquè encara ens espera Alan Wake 2. The killer left the heart next to the body.
This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A page of text.
Val, anem a Alan Wake. Què és Alan Wake?
Alan Wake és una saga creada per Remedy Entertainment l'any 2010 que es basa en la vida del protagonista. Uh-huh. Que, sorpresa, com es diu? Alan Wake.
Alan Wake, clar, clar.
El joc és d'aventura, un survival horror. Te'n recordes el primer dia que vaig venir aquí, que et vaig parlar de survival horror,
sí,
de Halloween?
Sí, senyor.
Doncs el mateix tipus de videojocs, d'acord? Tu ets un escriptor de terror psicològic. Uh-huh. Imagina que ets en Lovecraft, però estàs en hores baixes. No t'inspires. Si heu passat per això, enteneu el protagonista perfectament, perquè és duríssim. Se'n va de vacances amb la seva estimada a Bright Falls, sí. I abans d'arribar té pesadilles.
Val.
Comencem malament. La seva dona, per què ha organitzat tot això? Doncs perquè hi vagi a un psicòleg, el doctor Hartman, per superar el seu bloqueig com a escriptor.
Mare de Déu.
Ell, com no li ha dit res, doncs s'enfada. Perquè m'has fet això, estimada, no m'esperava això de tu, i se'n va donar una volta.
Uh-huh.
Mira, preferim això. Molt a favor de donar una volta, de fer un cafè, el que sigui, abans uh-huh. de fer qualsevol barbaritat.
Clar.
Ni de dir qualsevol barbaritat.
Sí, sí, sí.
Per
sí.
tant, se'n va donar una volta, però ha de parar, perquè la seva estimada crida auxili.
Ep.
Resulta que les aigües d'un llac se la mengen, i a partir d'aquí lluita per tornar amb ella. Evidentment, amb enemics de pel mig.
Déu-n'hi-do. Això és Alan Wake, eh? Per tant, si anem cap a Alan Wake 2...
Doncs 13 anys després de la desaparició d'Alan Wake, doncs a Bright Falls hi ha una sèrie d'assassinats que la saga Anderson, que és un agent de l'FBI, ha d'investigar. Allà, atenció, es troba en una història de terror sobrenatural que no és aleatòria, no és que ha aparegut de sota una pedra,
uh-huh.
sinó que l'ha escrit el mateix Wake.
Compte.
Per poder fugir del seu captiveri.
Compte.
O sigui, el bloqueig el va superar.
Sí, eh?
El va superar com nosaltres hem superat al primer costat de la moneda.
Val.
Així que ara, si et sembla bé, la tornem a llançar.
Tirem-la.
Però ara resulta que, després de parlar sobre els Games Awards aquest 2023,
uh-huh.
ha sortit la creu. I és que, estimats oients i oientes, els reconeixements fan moltíssima il·lusió. Però a l'hora de la veritat, no serveixen de res si els treballadors i treballadores no veuen cap mena de recompensa dins de la seva pròpia empresa.
Bona aquesta.
Perquè al final pot sortir el nom d'una companyia ben gran.
Uh-huh.
Però a l'hora de veritat, qui sempre queda invisibilitzat és el mateix perfil, el del treballador.
Val, i això passa, eh?
Això passa.
Val, i per tant ho dius perquè...
Perquè igual que parlem de 2023 com un gran any en quant a produccions de videojocs, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Final Fantasy, fins i tot ara estem amb Lego Fortnite patant-ho, o sigui, uh-huh. de tot tipus,
Val.
D'acord? També hem de comentar la crua realitat.
Uh-huh.
Primer, que ahir van confirmar que l'E3 es cancel·lava permanentment, però sobre el que realment vull parlar és de les grans retallades dins de la indústria.
Tens música dramàtica aquí, eh?
No, és que el tema, ara fora bromes, és seriós.
Uh-huh.
2023 ha sigut l'any de les retallades, Joan, i no faré cap acudit perquè la situació és seriosa dins de la indústria del videojoc. Podríem parlar de retallades, Catalunya, etc, però
clar,
no ho farem.
Les retallades, de fet, ara ho deies, mai fan bona pinta, independentment del que es tracti, però com ha estat l'any en aquest sentit?
Doncs un autèntic desastre. Hi ha un desenvolupador de videojocs que es diu Fahar Noor, que uh-huh. ha creat una eina on calculava tots els acomiadaments que s'han produït aquest any. Actualitzat a 12 de desembre, la xifra de treballadors acomiadats a l'indústria és de 9.000 persones.
9.000 persones en el món del videojoc és una barbaritat. Això es pot saber, quines empreses s'ha produït o no?
Sí. De fet, aquest desenvolupador les té comptabilitzades i ha fet un rànquing de les que més han acomiadat en aquest 2023. La llista és la següent. A la primera posició es troba Unity amb 1.165 acomiadaments. A la segona, ByteDance amb 1.000. A la tercera, Embracer Group, amb 954. A la quarta, Epic Games, la creadora de Fortnite, uh-huh. amb 830. I a la cinquena i l'última posició, Amazon, amb 715.
Val, i a què podem associar tot això exactament?
Abans d'explicar-te el que crec, deixa'm fer-te un comentari, que és que és curiós que Amazon acomiadi 715 persones quan tots sabem que Amazon és una empresa petita uh-huh. que pateix molt per arribar a final de mes,
sí,
i que Jeff
Bezos sí.
és un exemple de superació personal.
Correcte.
I no hi ha cap xanxullo pel mig. Vale? Dit això. Encara no hi ha conclusions cares, però ara mateix la indústria dels videojocs s'està reajustant econòmicament. En el que anem a recordar que hi ha videojocs i esports electrònics. Uh-huh. En els esports electrònics és completament diferent, perquè pràcticament podem parlar de recessió.
Val.
Actualment hi ha estudis que assenyalen que és a causa de la postpandèmia, és a dir, que necessiten reajustar-se després d'expandir-se durant la Covid.
Val. Entenc que la indústria del videojoc, Joan, es va beneficiar quan tots estàvem tancats a casa i ara ho ha fet molt menys.
Completament. Cosa que és lògica normal, tot s'ha de dir. Però aquí va haver-hi falta de previsió perquè cada cop hi ha més pressió sobre els treballadors per arribar a dates impossibles, amb requeriments que són pràcticament surrealistes en jocs enormes, com per exemple Cyberpunk 2077. Uh-huh. Era un joc que tenia moltíssimes expectatives i de tanta pressió sobre els treballadors va sortir malament, que fins fa no res, per dir-ho d'alguna manera, amb l'actualització 2.0 no ha sigut com quan es veia visualment i es podia jugar bé com realment s'hauria d'haver fet des d'un principi. Per tant, el que dona la sensació és que els dirigents sabien que tenia una gallina amb ous d'or durant un temps i que al final tractarien a la gent com un mocador. T'utilitzo i després et llenço.
Bèsties,
al final, eh? És el de sempre, Joan. Grans inversions que paren a les mans de pocs quan el treball, a l'hora de la veritat, és de moltíssimes persones humils.
Escolta'm, doncs amb aquesta reflexió ens acomiadem avui de Joan Cebrián. Fins la propera, Joan.
Fins la setmana que ve. Un plaer tenir-te per aquí, sempre.
Fins la setmana que ve. Després Nadal, ja.
Després Nadal.
Donem vacances.
Has preparat els torrons.
Uns dies. Sí, estem en ello.
Jo estic a veure com faig els canapés amb la família, perquè si no...
Entre joc i joc.
Entre joc i joc no, perquè el joc requereix atenció. Hi ha molts que no puc pausar la partida. Per tant...
Bona aquesta, el joc requereix atenció, també. Que a vegades ho banalitza. És que m'agrada molt a mi això, perquè a vegades banalitzem moltes coses del videojoc, els que no en sabem.
Clar.
Vull dir, per això està molt bé que vinguis aquí i ens posis tota la qüestió sobre la taula, i més qüestions com a aquestes. Més de 8.000 persones, deies, eh?
9.000.
9.000.
I espera't, perquè això és actualitzat d'ahir. Potser avui o demà passat o la setmana que ve pot tornar a passar.
Joan, fins la propera, que vagi molt
bé. Fins la propera, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. Dues entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, a punt d'arribar a 12:45 del matí. Avui la Caravana tenim el plaer de saludar en directe alguns dels membres del grup Xiula, un referent de la música familiar i educativa del nostre país. Ells són Enric Arjuna i l'Adrià Heredia. Molt bon dia, què tal, com esteu?
Bon dia.
Bon dia, Joan.
Molt bé.
I avui esteu aquí per presentar-nos el nou disc que heu publicat, que es diu Baby Nova. L'àlbum té 14 cançons, són cançons que parlen de moltes coses, però sobretot parlen de temes dels que no se'n parla massa, ara ho comentàvem fora de micròfon. Però ara sí, posem-ho en context. Cançons que parlen de coses com la mort i el dol.
Un segon m'he fet el fort. No volia desmuntar-me. Una pedra dins el cor. Un silenci que és alarma. La bombolla que ha esclatat. Un hivern vivint d'esquena. Sento que t'he aprofitat. I sento cristalls de pena.
Si us sembla, de seguida parlem d'aquest nou disc, de Baby Nova, del disc en qüestió, però, esclar, jo crec que heu fet una cosa, ara us ho comentava, que jo crec que no s'havia fet mai. Això que escoltem és Dolly Fa Sol, una de les cançons estrella del nou disc, on parleu sobre l'amor i el dol, que passen als nens i nenes quan se'ls hi ha mort algun familiar proper, per exemple. Com sorgeix un tema com aquest?
Doncs mira, quan vam planificar que volíem fer un disc que la temàtica del qual fos crear vida, perquè no, la línia argumental d'aquest disc sempre té com una temàtica als nostres discos, doncs aquest es diu Baby Nova i parla de que volem crear vida artificial, o com a mínim ens plantegem què passaria. I llavors, al plantejar-nos el tema de crear vida, doncs acabàvem sempre en dir haurem de parlar de la mort, de què passa si podem programar vida i li hem de posar una data de caducitat. Per tant, doncs tocava... fer una cançó que parlés de tot això. I a l'hora de fer-la, el Jan va tenir la idea, ell que és terapeuta i educador, va dir, i si ho fem, en lloc d'anar a contactar experts, ho fem amb famílies que hagin perdut algú del seu nucli, no? I vam fer això, doncs primer semblava una bogeria, però ens hi vam anar ficant, vam anar fent crida a xarxes socials, vam contactar amb pal·liatius de la Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, ens vam posar en contacte amb famílies que havien perdut una mare, un pare o un fill, i això, ens en vam anar un cap de setmana a una casa de colònies i vam crear una cançó a partir del que ells ens explicaven, del seu testimoni, de les seves sensacions, tot això. I a més ho vam gravar amb vídeo, bueno, ho vam gravar amb cine, vull dir, i van sortir un curtmetratge documental doncs, que va anar al Festival Inèdit i va guanyar.
De seguida en parlem de tot plegat, però Adrià, com va anar aquesta experiència de juntar 10 famílies amb vosaltres fins a crear aquesta cançó? Semblava meravellós.
Va ser una experiència... Jo crec que per nosaltres, pel Xiula, va ser una de les experiències més profundes que hem tingut com a grup de música i com a amics, perquè nosaltres no sabíem ben bé què passaria. Les famílies no es coneixien entre si, sí que es va fer com una espècie de selecció de les famílies, que eren famílies doncs, que, tot i estar en dol, doncs, hi havíem doncs, fet un treball... Per tant, ens vam trobar ja les famílies una mica a veure què ens trobarem. Nosaltres també un cap de setmana havíem de fer una cançó i va anar tot molt fluid. Va ser com una cosa que va fluir per si mateixa, va ser molt fàcil. I bueno, ens enduem una experiència d'aprenentatge i de vida també nosaltres. Un regal, vaja, per nosaltres també.
Deia que jo tinc la sensació que això no s'ha fet mai. No sé si vosaltres ho sabeu o no, del cert...
No ens consta.
No consta, eh?
No ens consta.
No. Però em sembla una idea meravellosa. No sé si us veu adonar en tot el procés que amb els nens, amb les nenes, amb els infants en general, vaja, no se'n parla de temes com... se'ls hi amaga el tema del dol, de la mort... Això us va passar amb aquests nanos?
Clar, aquests nens estaven, diguem que, jugant a una altra lliga ja. O sigui, pel que han hagut de viure, pel treball que han fet, no? Per com han rebut les seves famílies, doncs estan com jugant a una altra lliga, per la qual cosa amb ells no hi ha tabú. Però justament, clar, el seu testimoni ens va servir molt per com ho podem fer per obrir aquests temes, per obrir aquests melons tan durs que és de dir, ostres, algun dia tots ens morirem i això ens fa molta por. Als adults ens fa molta por i, per tant, sempre intentem tapar-ho, que sigui un tabú, ho passem de costadet o sense mirar-ho directament. I creiem, i aquestes famílies són el testimoni directe d'això, que se n'ha de parlar més. I, doncs, amb la música potser és una manera doncs, més amable d'arribar-hi.
Com ho van viure aquests nanos?
La veritat és que ens van sorprendre perquè... estaven tot el cap de setmana, van estar supertranquils, superparticipatius, van fluir molt, vam connectar amb ells, vam estar fent jocs amb ells també, I realment jo crec que els nanos estan fets una altra pasta. Vull dir, viuen la vida d'una altra manera que els adults. Les coses quan passen les entomen, no sé si millor o pitjor, però d'una altra manera, no? No amb tanta problemàtica, no amb tanta... amb tan pou d'angoixa i coses aquestes, sinó que ho viuen, ho accepten i li posen pensament fins i tot, no?
Et portem en els clauers, en un dibuix que hi ha al cel, en una carta que potser després llegirem sota els estels.
Per cert, per què una havanera? Per què triar una havanera per tractar un tema com aquest?
Mira, l'Adri, quan vam dir anem a fer aquesta cançó, ell va dir, escolta, provem de fer una havanera, perquè amb la havanera és molt fàcil combinar aquesta cosa d'anar primer del to més trist, dels acords més menors, cap a una cosa més lluminosa, que vèiem que aquest seria un trànsit possible, no?, de cançó, i a part, doncs, ens referia a una cosa de la nostra terra i que aboca molt al mar, al comiat, l'anar i tornar, el viatge, vull dir que ens anava quadradíssim, i a més doncs, vam veure molt clar que volíem el Joan Garriga. Això va ser, abans de tot, vam dir el Joan Garriga ens ha d'ajudar a fer aquesta cançó.
Ens ho deia abans en Riqui, que del procés creatiu se n'ha fet un documental, jo vaig tenir la possibilitat de veure'l ahir, amb el que heu guanyat el premi al millor curtmetratge al Festival Inèdit d'aquest any, un documental que dura 20 minutets i que és preciós, que és preciós. Com ha anat tot aquest procés de creació, també?
Bueno, quan vam tenir aquesta idea vam dir, home, si pot quedar registrat d'alguna manera pot ser bonic, anem a veure què passa, també sense crear-nos moltes expectatives. En un principi vam dir, si d'aquí surt un videoclip o algunes imatges de record ja en tindrem prou. Després, amb el metratge que van anar veient, no?, el Pep i la Maria, que són el director i la directora del curtmetratge, vam veure que en podíem fer un curt documental. I clar, el que van fer allà també va ser molt màgic, perquè van saber encaixar molt amb l'atmosfera que s'havia creat, de comunió, de comunitat, i van com passar desapercebuts, saps? Vull dir que estaven amb les seves càmeres, amb el seu micro, amb la perxa, amb tot l'equip, i era com... nosaltres ni els notàvem, estaven allà, saps? I ja està. Vull dir, després dinàvem i sopàvem junts i tot, però quan estaven gravant era com si no hi fossin, i això va contribuir molt a aquest espai de confiança.
Un documental on també parleu, evidentment, de la importància de poder-vos acomiadar. Si us sembla, escoltem, per exemple, el pare de l'Oleguer. El pare de l'Oleguer va perdre la dona i, evidentment, la mare del seu fill.
Amb una malaltia o amb una llarga malaltia, tu pots despedir-te. Tens temps, tens temps de pensar com serà, com... amb una persona que acompanya el fill a l'escola i ja no el va buscar al vespre. Que li fas el berenar i saps que no vindrà a sopar. Hòstia, això és un... oi? Aleshores, no ens vam poder despedir. No ens vam poder dir adéu. L'Oleguer i jo ens vam poder despedir d'ella. Vam tenir un últim moment, oi, que li vam anar a dir adéu. Però ja va ser amb la mare adormida.
És el nano que se sent per darrere que diu no. Aquest és el pare de l'Oleguer, i si ho contraposem amb l'opinió d'un dels nanos, és aquesta.
Com una cosa que li passarà a tothom. Que tothom ens morirem algun dia. I que tampoc no és dolent morir. Si ho necessites, doncs mors.
Vosaltres, que sou un grup de música familiar, sovint us n'adoneu que n'aprenem més dels nanos del que podria semblar? Que a vegades els hi parlem amb paternalisme i sí, això també ens passarà a tots i ja està, i punt.
Sí, per això deia abans que hi posen pensament, no? que troben la resposta fàcil, no? Les coses que els adults li donem mil voltes i ho amaguem i posem màscares, no? I ells són tal com raja, no? I en això tenim molt a aprendre també, el Riqui i jo i el Jan som pares. Per tant, doncs ho vivim el dia a dia i estar envoltat de nanos, tenir fills, és un aprenentatge constant. Si estàs obert a aprendre coses, és un aprenentatge i jo crec que tenim molt a aprendre d'ells i, bueno, sempre ho hem estat fent i jo crec que és una de les coses que també ens agrada de fer aquesta feina, que és una feina que sempre et manté viu i et manté actiu, també, en aquest sentit.
Ara, Adrià, em deies, clar, nosaltres també tenim fills. Sou d'aquells que els hi poseu abans de publicar el disc als vostres fills, veiem com funciona?
A casa molt. A casa et diria que una mica massa. A vegades cremem una mica els temes. Tot i que en aquest disc he de dir que a casa l'estan vibrant moltíssim. I ara me'l demanen, que a vegades em passava de... generava l'efecte rebuig, no? De dir, papa, vull escoltar altra música. Però aquest els està agradant bastant. No és per vendre'l més, eh? Però...
jo els hi vaig posar en gota a gota perquè el gran ja té 13 i ja comença a fer una mica de tuf, tot això. Saps? Jo, el que fa el pare ja no mola tant. Saps? Però bueno, el petit encara.
Sí, com sigui, el nou disc Baby Nova també parla d'altres qüestions, és veritat. Aquest àlbum parteix de la idea de crear un infant fet a mida a base de tecnologia, de programació. Ens ho explicàvem una mica abans, eh? Això ho resumim molt bé amb la cançó Baby Nova, que és l'obra, la cobra al disc.
He sentit que el meu cos ja està conquerit. Des de ben endins hi ha sortida a tots els camins. He viscut la disbauxa d'un nouvingut. Sempre surt el sol quan despertes d'un descontrol. I ara vull crear.
Si parlem d'aquest nou disc, quina rebuda està tenint? Com ho esteu notant tot plegat?
Pues, bueno, clar, avui en dia no, ens costa a vegades de saber com s'està rebent, perquè...
Vull no, dir, les plataformes, eh?
Bueno, sí, a les plataformes podem anar veient números i es va escoltant i es va visualitzant a YouTube, mm-hmm. No? Però, clar, vull dir que les finestres que tenim, doncs, a vegades són les xarxes socials i... perquè nosaltres som un grup que ens ho fem tot nosaltres, no tenim una discogràfica darrere, no tenim un grup de comunicació darrere, llavors, vull dir, anem picant nosaltres la nostra pedra i anem llançant les coses com podem i bueno, el que rebem de moment és com molt missatge privat de bueno, que està tocant molt, no? Que és que la gent venia com amb el descontrol parental, que era l'anterior disc, com molt de dir, uau, aquí veu arribar molt endins, a veure què passa amb aquest. I de moment sembla que compleix amb les expectatives, o sigui que està tocant.
En aquest sentit, volia dir que també a vegades, com que no tenim aquest feedback immediat, normalment, quan fem les estrenes, doncs és com... ostres, que s'estan planant, no? Ens donem compte de l'impacte que ha tingut quan veiem que es comença a omplir el teatre un cop comencem a rodar l'espectacle.
De seguida ja parlem de tots aquests temes, parlem del disc, però m'interessava el que deia Enric ara, que no tenim cap gran discogràfica darrere, ens ho fem tot nosaltres, no tenim agència de comunicació. Això us juga a la contra, o aneu una mica en por del rotllo, no sé si acabarà d'arribar tothom o no, com voldria, o al revés, us juga a favor perquè us fa més lliures a l'hora de fer el que volem?
Bueno, jo crec que ens fa més lliures, i nosaltres hem sigut un grup que sempre ha anat fent un xup-xup, no? Vull dir que les coses han anat amb un altre ritme, no? No hem arribat de cop, sinó que pel boca orella anem creixent a un ritme potser més natural, no? I en aquest sentit, home, doncs sí que a vegades ens hagués agradat, jo què sé, doncs, tenir més difusió en alguns moments, però, bueno, aquesta part doncs, ja ens està bé així, i per la contra, jo crec que ens agrada tenir aquesta llibertat de triar el que volem fer i el que no volem fer en qualsevol moment.
Alhora és que també, bueno, et diria que som un grup una mica més de risc, perquè, clar, ja com, no, es genera una consciència també, mica en mica, de dir, ah, jo també puc parlar d'aquests temes, ah, jo puc deixar que els meus fills i filles escoltin això, no? Oh, és que parlen de mort i de sexualitat i de, saps? I jo no sé, saps? Potser a aquesta data l'haurien d'escoltar només sobre... animalets i els dies de la setmana i tot això, i bueno, pues, quan es genera aquesta consciència, mica en mica pots veure que també tens accés a un altre tipus de música, però no és fàcil. No és la fàcil.
Clar, parlem una mica de tot això, perquè a l'àlbum parleu de la mort, en parlàvem, però també de l'adolescència, de la separació dels pares, de la frustració. Entenc que els nanos també necessiten escoltar, que és una mica el que dèieu ara, eh? Lletres que parlin d'ells i del que els hi passa amb ells, no?
Sí, jo crec que és molt important. Ara pensava que és una eina més, no? És una eina més, i la música té aquest poder d'arribar al cor, i la música és una excusa perfecta per compartir temes en família, que a vegades són difícils, no? Com li parles a un fill, filla de certs temes, i com hi entres, sobretot, perquè parlant sí que en pots parlar, però a vegades de quina manera entres perquè no sigui massa agressiu, massa directe, no? I la música i les cançons són una bona manera. Jo crec que nosaltres venim de ser educadors socials, de ser del món del lleure i de tot això, aleshores doncs tenim la necessitat bàsica de fer música amb valors i transmetre coses i ajudar i fer aquest tipus de cançons.
Mira, hi havia un periodista que jo recordo sempre que puc i sempre que surten aquests temes el menciono perquè el tinc com un gran referent, tot i que ja no hi és, que era en Carles Capdevila, que em parlava molt d'aquests temes, molt. Era un gran apassionat de l'educació al lleure. L'educació al lleure segueix poc valorada en el nostre país?
Jo crec que sempre està allà, sí, en una mica subvalorada, potser, sobretot pel pes que té, per tota la gent que mou i per totes les opcions que et pot donar, no?, quan tens fills i filles i dius, hòstia, hi ha tot un espai de la seva vida que es pot omplir, no?, també, socialment, de valors, tal, fora de l'escola i fora d'allò formal, i a vegades està com poc valorat, sí.
I ja, jo crec que avui en dia és més necessari fins i tot que anys enrere, perquè que un nano vagi a un esplai, a un grup de muntanya, a un cau, el que sigui, fa que per uns dies desconnecti de pantalles, desconnecti d'informació ràpida, desconnecti del dia a dia, del soroll dels cotxes, de tot això, i avui en dia per mi té més valor.
Em parlàvem abans que descontrol parental, ja parlava una mica dels problemes dels nanos, però no sé si aquest nou disc suposa algun canvi de registre, de filosofia del grup.
Bueno, o sigui, allà sí que vam fer el canvi de cop les cançons estaven com escrites des de la criança, és a dir, des del pare, la mare i els problemes que ens trobàvem, posant-los a ells, no?, als peques com a en el punt de mira, diguem, i aquí tornem a escriure les cançons des dels nens i nenes, però amb aquest supòsit de, ostres, quan arriba el problema, com el podria gestionar jo, saps? Què em genera aquest problema i com el podria viure millor? O sigui, que és com dir, què passaria si tingués la tecnologia? Bueno, això es veurà més a l'espectacle, evidentment, que tindrà un fil argumental més clar, però de dir que si jo tingués la tecnologia, com empataria tot el tema dels rots? Com empataria el tema de l'adolescència? Com viuria la separació? No? O sigui, si ens hem de separar amb la parella, tal. I llavors, bueno, pues al final sí que és la nostra idea de sempre, a través d'unes lletres així una mica incisives, a vegades també a través de l'humor, com encarem aquestes situacions més complicades i algunes no tan complicades, també. Mm-hmm.
El fet és que a dia d'avui, Xiula, a base de picar molta pedra, són un gran referent del pop social del país pels nostres nens, per les nostres nenes, també pels adults, eh? Feu cançons sobre el que senten, el que els passa a les famílies que tenen infants. Això us fa sentir molta responsabilitat a l'hora de publicar? Jugueu amb pressió?
Bueno, o sigui, sí que hi ha una expectativa, suposo, i sabem que les famílies s'ho miraran molt i hem de tractar amb cura, sobretot perquè cada vegada, és això que dèiem abans, els discos han tocat temes com una mica més profuns i més arriscats. Llavors, clar, si hem de parlar de sexualitat, hem d'anar amb molta cura. Llavors, doncs, per fer aquesta cançó, per exemple, que es diu M'estimo bastant i que parla de com jo vull autoconèixer el meu cos i vull descobrir el plaer i el que és el desig i això, no?, a primera infància, doncs, bueno, nosaltres com a membres de Xiula vam fer una formació amb una cooperativa que són educadores i que parlen de sexualitat, no?, a centres educatius, i ens vam formar sobre això i vam veure de què volíem parlar i per fer-ho bé, perquè també teníem la sensació de dir, hi ha temes que són espinosos, i a vegades si et passes, pot ser que justament la família que necessiti més escoltar aquest tema, la passi o l'eviti. Llavors és fer-ho d'una manera bonica, amb cura, preciosa, perquè els hi arriba el màxim nombre de famílies possibles.
Si us sembla bé, escoltem precisament com són algunes de les cançons de Baby Nova. Hi ha una que em crida molt l'atenció, que em xifla, de fet. Em xiula, hauria de dir. I és que resulta que en aquest nou disc heu decidit fer, atenció, un rèquiem per la lletra lligada.
És el moment de proclamar amb veu potent l'agraïment i de mostrar als quatre vents que som conscients del seu marxar. Aquesta lletra elegant que ens va permetre anar guanyant soltura en la tasca més pura, que és l'escriptura de l'infant.
tan lligada i tan perfecta, pautada i la feia recta. Sempre has estat estimada i sempre has estat la correcta. Eres la nostra predilecta, directa, quasi com dibuixada, amb la ploma ben subjecta i en efecte connectada. La feien les mamis i els papis, no havies ni d'aixecar llapis, i ara et veiem oblidada fins pels pares escolapis. Quan tu has estat essencial, evolució de la lletra de pal, i ara ens volen transmetre que t'has de sotmetre a l'era digital. Paguem per tu, lletra lligada, perquè ens has deixat empremta i ara ens tenta la lletra...
Ai, pobra lletra lligada. Substituïda per la lletra de pal i ara per tota la qüestió...
Impremta.
Exacte.
I digital, clar.
I digital. La qüestió digital ho està canviant tot en el món dels infants?
Totalment, sí. O sigui, bueno, ara s'està generant aquesta consciència de què passa amb les pantalles, si hem de prohibir, si hem d'acompanyar, si hem de censurar. Llavors, bueno, com a mínim ara hi ha debat, no? Nosaltres vam treure una cançó que es deia Pantalles, dos discos anteriors, ja, el Dintríssim, o sigui, fa més de 5 anys. Però vull dir que és un tema que ara sí estem veient, doncs, que estan passant coses molt, molt heavies i que s'ha de fer alguna cosa al respecte. Llavors, clar, precisament el nostre debat aquí d'introduir la tecnologia, què passa amb la intel·ligència artificial, també és per donar voltes a tot això que està passant i com ho podem encarar com a humanitat, no?
Abans ho deia com a reflexió, però deixeu-me que us ho pregunti també. Perquè deia Baby Nova és un grup pels infants, que ho és, evidentment, però a mi m'agrada molt lo de grup de música familiar. Perquè, hosti, jo crec que amb aquest requiem per la lletra lligada els esteu dient als pares. Compte. No? És una mica això, també?
Sí. Bueno, és generar debat a casa, també, de què està passant. En aquest cas, doncs, ens pot semblar un tema més superflu, el de la lletra lligada, però, per exemple, doncs, quan jo vaig fer l'entrevista amb la mestra de la meva filla gran i ens va dir, no, és que ara ja a l'escola no treballem la lletra lligada, va ser un uau.
Quina pena.
Sí, clar, feia pena, i per això vam dir, anem a fer un rèquiem, i després ho pots relativitzar també i posar-ho al seu lloc, no? Però sí que era com dir, uau, com està canviant tot, no?
En aquest nou disc també dediqueu una cançó per tots els perdedors, cosa que també m'agrada molt. De fet, heu creat l'himne dels perdedors. Per què calia un himne pels perdedors?
Doncs perquè pensàvem que... Bueno, és una temàtica que els nens, no?, doncs la viuen, el fet de perdre, i ho pateixen, no? I vivim en una societat que sembla que sempre has de guanyar, que sempre has de ser el primer, que sempre has de ser excel·lent. I potser els problemes a vegades venen d'això, no?, d'aquesta competitivitat, d'aquesta... que genera agressivitat, fins i tot, i violència, no? Per tant... pensàvem que calia fer una cançó dels que queden segons, tercers, perquè, bueno, doncs també tenen el seu pòdium, no? I també no passa res. Vull dir que depèn com juguis, doncs un dia estaràs aquí i l'altre estàs allà, però tot és vàlid, no?
Jo et diria aquí que és molt la filosofia Carles Capdevila de dir ens anem de riure molt de les coses. Està molt bé. La nostra primera idea és donar veritat a nens i nenes del que està passant i la segona és dir, i ens en podem riure i evidentment aquí era anem a fer cachondeo i anem a celebrar que som els pitjors.
Per cert, un himne als perdedors on hi col·laboreu o hi col·laboren amb vosaltres, de fet, el Pony Pissador, però és que també col·laboren amb vosaltres Los Manolos i Maruja Limón.
Ai, que ja em torna a fer mal. Ai, quin dolor general. Sento que la rascada aquesta vegada crido al. Que la sang em mareja i aquesta barreja a mi no em cal. Ai, que ja em torna a fer mal.
Clar, el Pony Pissador i Los Manolos, que també han passat alguna vegada per aquest estudi i cada cop que venen jo m'ho passo pipa. Suposo que us ho heu passat pipa amb ells gravant cançons com aquestes, no?
Sí, home, són... amb el Pony Pissador va ser molt divertit. A més, vam fer el videoclip també amb ells i vam connectar de seguida amb molt bona gent. Tenen un humor molt seu i que ens agrada molt. I els Manolos, què dir, són un clàssic. Vull dir que ja... o sigui, els veus i tota la colla ja, ja són un clàssic. Aleshores, ja, ja estàs amb ells i pensant què estic fent amb els Manolos gravant un... O sigui, nosaltres som els primers que no ens ho creiem, no? Que diem que guai està gravant aquí amb uns mítics com els Manolos, no?
I Manu Halimón, també.
Halimón, també, perquè també ens agradava una mica aquest toc, no? I una mica, doncs, que hi hagin tot el tipus de veus possibles.
Mm. Dèiem, és un grup de música familiar, no només per infants, no només per infants, i no només per infants i pares, també per adolescents. Adrià, aquest potser va més pel teu fill, que abans em deies, no? Ja comença a passar una mica de tot, mira...
La meva filla, sí, que té 13 anys. Sí, bueno, ara no diuen no em ratllis, això és més de la nostra època. Però...
Jo vaig preguntar i em van dir que encara es deia, saps? I em quadrava, ja. una mica, home.
El que passa que canvia molt ràpid, això.
Sí, clar,
mesos a dos mesos canvien les expressions, però, vamos, que no t'enteres, no? I, bueno, però evidentment, vull dir, realment... ella no l'escoltarà perquè... Bueno, l'escolta així de rasquis, no? Però li agrada, eh? Mm-hmm. Però, bueno, jo crec que és una cançó que expressa molt bé el que els hi passa, no?, als adolescents.
Clar, aquí hi ha la Míriam Tirado darrere, també, donant-nos els tips de dir... Bueno, que és com la nostra assessora de criança de referència sempre, jo li demano, digue'm els tips de l'adolescència, com viure-ho. Mm-hmm. Ella em dona les claus... I afegim tot el vocabulari que podem, el random, l'emplant, el crash, tot això, saps? I pues, ho emmarquem amb aquest clàssic de boy band, no? Que era quan nosaltres érem adolescents, que això potser no ho entendran del tot, però de dir, bueno, ja està bé fer aquesta barreja, i surt aquest temazo.
Mm. En parlàveu d'espectacles. Va, ja teniu primeres dates confirmades.
Sí.
Què podem anunciar? Sí.
Bueno, l'estrenem a l'Auditori de Girona el 30 de desembre, 30 uh-huh. d'aquest mes, aquest serà l'estrena, i després, doncs, passarem per Reus, passarem per Sant Cugat, serà molt especial el de Barcelona, perquè és casa nostra, el Parell 62, el 2 uh-huh. de març,
wow.
Tenim el Cursal de Manresa, tenim la Faràndula de Sabadell, Cornellà, també ara hem tancat Olesa de Montserrat...
El 7 de gener.
Uh-huh. Sí, segurament... Bueno, estan sortint moltes dates, ens fa molta il·lusió fer aquesta gira.
Jo sempre dic que... sempre que venen músics a l'estudi, sempre dic... Hi ha dos tipus de músics. Els que, quan els hi pregunto, ja esteu pensant en el proper treball? Em diuen, no. Ara anem a gaudir aquest, que l'acabem de treure, i els que mai paren, i sempre diuen, bueno, estic començant a tenir idees. De quin sou?
Hi ha cosetes.
A veure, el que sí que ens passa que hauríem de començar ara per arribar a bon port al proper disc, que sempre comencem els discos allò... Ostres, que... Però la veritat és que nosaltres idees no ens en falten. Per tant, anem generant idees de tot tipus, de projectes, de cançons... Per tant, bueno, en aquest sentit no anem empreses, però sí que ara volem gaudir del fruit que hem fet uh-huh. i de Baby Nova i fer els concerts, gaudir-los i una mica recollir els fruits del disc.
Per tant, queda xiula per estona, eh?
Bueno, ai. Això mai se sap, però... Però de moment seguim, sí.
Sí, ens portem bastant bé. Saps què passa? Que això ens ha agafat ja com a una edat que ja no estem per tonteries, saps? Vull dir que... No sé, és com més fàcil. Estem una mica treballadets. Mm-hmm. Creiem en la teràpia de grup. Vull dir que és més fàcil aguantar-nos.
I ens coneixem des dels 10 anys.
No, però a dia d'avui...
I venim del lleure.
Sobretot. A dia d'avui es pot viure només de la música?
A veure...
És molt difícil.
Justament, jo tots els músics que conec professionals, la gran majoria tenen feines paral·leles. Professors de música, conservatori, escoles superiors... Viure de bolos, viure de músic, has d'estar en un projecte molt fort com per viure bé.
Bueno, per això fem tallers. Sí. Nosaltres ho combinem amb tota la part educativa i arribem a final de mes.
30 de desembre a l'Auditori de Girona, 17 de febrer al Teatre Fortuny de Reus, 18 de febrer a l'Auditori de Sant Cugat, 2 de març a Paral·lel 62 de Barcelona, 17 de març al Teatre Cursal de Manresa, 28 d'abril al Teatre La Faràndula de Sabadell i el 5 de maig a l'Auditori de Cornellà, entre molts altres concerts que els trobareu amb ells a Xiula, amb aquest nou disc, amb aquest nou treball i amb aquest nou espectacle, Baby Nova. Ricky Arjuna, Adrià Heredia, moltíssimes gràcies per venir a presentar-ho avui.
Gràcies, Joan. Un plaer. Gràcies, Joan.